Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia i bon diumenge. Avui volem fer-vos una proposta cultural. Avui us recomanem, avui reflexionem i parlem sobre una exposició que es pot veure fins al 17 de desembre al MEP, al Museu d'Art Medieval de Vic. Una exposició que té per títol Bèsties, els animals en l'art medieval del MEP. Avui ho fem en conversa, volem conèixer les característiques d'aquesta exposició i ho fem en conversa amb un dels seus responsables, amb en Marc Sureda. Ell és conservador d'aquest museu i també és, en aquest cas, comissari, juntament amb la Judit Verdaguer, d'aquesta exposició que té per títol Bèsties, els animals en l'art medieval del Museu Episcopal de Vic. En parlem d'aquesta exposició i, com sempre, també a la recta final del Paraules, arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Marc, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia, moltes gràcies.
Avui en Marc ens acompanya per parlar d'aquesta exposició que dèiem a la portada, que es pot veure fins al 17 de desembre, Bèsties, els animals en l'art medieval del MEP. Què és el que podem veure, Marc, en aquesta exposició?
Doncs, d'entrada, el que podem veure majoritàriament són obres d'art de l'edat mitjana, entre el segle XI i el segle XV, o principis del segle XVI, amb representacions d'animals. Òbviament això va més enllà de poder veure un catàleg de com dibuixaven el gos, el gat o el cavall en aquesta edat mitjana, sinó que és una exposició amb la qual pretenem explicar quins significats tenen aquests animals en l'art de l'edat mitjana i, per tant, en la cultura medieval. La primera cosa que diem és que l'exposició no va estrictament d'animals, no és un National Geographic de l'edat mitjana. L'exposició en realitat va de persones i va de cultura. Què fa la cultura medieval amb els animals, perquè els utilitza, que explicava amb els animals.
Però de fet, exacte, en l'art medieval, no? En la cultura medieval, l'animal és molt important.
Bé, el primer que constatem quan anem a preparar aquesta exposició amb la meva col·lega Judit Verdaguer, conservadora, com jo mateix, que som tots dos els comissaris, i de fet la primera idea és ella qui la va tenir, el que constatem és que n'hi ha molts d'animals en l'art medieval. Perquè l'altra cosa és que aquesta exposició la fem només en fons del Museu Episcopal, en fons propis, en fons nostres. 5 manuscrits que venen de l'Arxiu Biblioteca Episcopals de Vic, que és una col·lecció germana, són préstecs a quilòmetre zero, oi? Però la idea és fer-ho en fons nostres. I quan comencem a mirar els fons, a veure quin relat sobre el món medieval volem fer i què volem treballar, perquè el museu s'especialitza en art medieval, el que fem servir MEF, Museu d'Art Medieval, demostra aquesta especialització, veiem que n'hi ha molts i molts. Com és que n'hi ha tants, no? I a partir d'aquí anem veient per què serveixen, com s'utilitzen, si són simplement anecdòtics o decoratius, o si tenen continguts incorporats, no? I aquí comença aquesta aventura de construir una exposició a l'entorn dels animals en l'art medieval.
I com és el relat de l'exposició? O sigui, quins animals són els que podem veure i quina és aquesta relació, aquest vincle? O el paper que té l'animal, no?
Animals, l'exposició no està estructurada en menes d'animals. T'estàs trobant d'una altra manera, que ara miraré d'explicar. Quins animals hi podem veure? Molts dels que són corrents en el món medieval, en el nostre país, en l'Europa Occidental, que encara ho serien avui, hi veiem gossos, hi veiem cavalls, el cavall molt important en la cultura medieval, hi veiem ocells de tota mena, hi veiem braus, hi veiem lleons. Hi ha una certa quota d'animals exòtics, que avui veiem als zoològics, o veiem per la televisió, o veiem en llibres, i que a l'edat mitjana n'hi havia una imatge mental, i a darrere d'això hi ha una sèrie d'animals fantàstics, híbrids, que ja introdueixo ara, que en la cultura medieval eren percebuts quasi bé com a tan reals com els animals reals, com els animals quotidians, però hi havia moltes fonts, molts continguts de molta mena que parlaven d'aquests animals fantàstics, no? Però ja dic que això no és l'estructura de l'exposició. L'estructura de l'exposició va una mica... Hem intentat fer-la de conceptes senzills a conceptes més complexos. Comencem explicant que l'art de l'antiguitat, de les cultures anteriors al món medieval, ja fan servir els animals. En realitat és un fenomen humà. Les cultures humanes projecten en els animals tota una sèrie de coses. Tenim una col·lecció arqueològica important, el museu, i per tant comencem per aquí. Després expliquem els animals en la cultura cristiana medieval a través d'una idea binària, o sigui, animals positius, animals negatius, animals que simbolitzen Déu o que simbolitzen el diable, que simbolitzen el bé i el mal. Aquí afegim també el tema dels animals vinculats als sants que intervenen en les seves històries i el tema dels bestiaris. El bestiari és un gènere literari propi de l'edat mitjana, bé que basat en fonts anteriors, que és com una petita enciclopèdia d'animals. Explica els animals i el seu simbolisme bàsic a partir dels seus comportaments o del seu aspecte físic, un simbolisme moral. I això, pels predicadors, per exemple, a l'edat mitjana, era una font fabulosa, perquè d'allí podien tirar molts continguts. Després, molt breument, hi ha una secció, ho explico breument, dedicada als animals i la representació social, o sigui, aquells àmbits no estrictament eclesiàstics, però que els animals hi juguen també un paper, el tema de l'heràldica, el tema de la cavalleria, de l'amor cortès. Després parlem de com aquests animals híbrids, aquestes formes bestials, com es gestiona la forma dels animals per poder fer entendre que els animals híbrids existien o les bèsties fantàstiques existien, i quina és la relació de l'art medieval amb el naturalisme, amb la realitat de la forma, com aquestes formes abstractes ens ajuden a entendre que els animals fantàstics també existien en el món medieval. Després hi ha una secció dedicada a veure que amb els bestiaris i prou no n'hi ha prou per entendre el significat de l'animal en l'obra d'art, que cal estudiar l'obra d'art en els seus contextos concrets, i acabem explicant que això dels animals i l'art encara és viu en totes les manifestacions del món contemporani, en la literatura, el cinema, les sèries, els videojocs i el bestiari festiu i popular que arrenca en el món medieval, i que totes les nostres festes majors tenen àligues, tenen trampes, que són lleons o que són dracs o que són cucaferes. Exacte. Mil i una, cada poble diria les seves. Vam fer, i ha associat a l'exposició un cicle de conferències, i en Carles Freixes del Museu de Solsona va venir al museu a parlar d'aquest bestiari popular i festiu.
Parlem d'aquest aspecte que deies, que comentaves, Marc, de l'aspecte binari dels animals que són bons i els que són dolents. Això una mica com va?
Bé, això, si partim dels bestiaris, veiem que els bestiaris, com que són una mena de promptuari, són una mena de font, diguem que el contingut està molt mastegat i està molt preparat per ser utilitzat de manera fàcil, tiren molt sovint d'aquesta idea, de categoritzar els animals com a positius i negatius. Donar-los una atribució moral en els animals, els seus comportaments, ja ho havien fet els antics. Ja ho havia fet Aristòtil, i ja ho havia fet després les fonts cristianes, el fisiòleg. Tot el món de la història natural, d'alguna manera, la història natural del món antic projectava això, no? Però després el fisiòleg, Isidor de Sevilla, les etimologies, al segle VII, ja associen animals, per exemple, l'àliga, que vola cap al cel i per la seva saviesa, llavors queda cega i baixa amb una font i es regenera. Tot això, òbviament, ja acostar-se cap al cel, regenerar-se per l'aigua, que és el baptisme, doncs fa de l'àliga un animal positiu. O la serp, que en la Bíblia és el primer esment del diable a la Bíblia, és en forma de serp, clar, el Gènesi, no? I per tant, hi ha atribucions que són associades directament a Déu, al diable. Després ja veiem que això no és una ciència exacta, que l'art del món medieval, la cultura medieval, podia tenir moltes derivades diferents. Però d'entrada, el primer que ens diuen aquestes fonts fàcils que hi havia a totes les biblioteques medievals, que són els bestiaris, sí que els separen en dos, animals positius i animals negatius.
I la relació, el vincle dels animals amb els sants?
Si repassem des de les fonts més antigues, que són les actes de martiri, i després tot això acaba condensat, de manera semblant als bestiaris, amb una mena de promptuaris que són les vides de sants, i sobretot la llegenda àurea a finals del segle XIII, que parlen de les vides de sants i de tot això, veiem que moltes vides de sants intervenen animals. Per exemple, Sant Antoni el Porquet. Sant Antoni, que és un sant eremita del desert egipci del segle IV, arriba un moment que la llegenda s'hi associa a una truja, doncs, que porta els porcells i que Sant Antoni l'ajuda, etc. No? O Sant Jordi el drac, paradigmàticament. No? Aquest, aquí el drac és el mal, Sant Jordi l'ha de matar. O bé, tenim l'exposició també, una de les cimeres del retaule de Sant Vicenç de Cardona, que explica la història de Sant Vicenç, i aquí Sant Vicenç, un cop martiritzat, el cadàver el llencen amb un canyet, perquè els seus martiritzadors no volen que sigui venerat, i venen unes bèsties carronyaires, llops, guineus, a menjar-se'l. Però baixen uns corbs del cel i impedeixen que aquests carronyaires es mengin el sant. Per tant, hi ha moltes modalitats amb què un animal intervé en la història del sant. Representa el mal, o bé són animals que ajuden en el sant, o reben missatges divins a través de l'animal, o Santa Margarida, que tenim el fabulós frontal al segle XII, Santa Margarida de Vilaseca, en què allà apareix un drac a la presó que vol devorar Santa Margarida, aquí torna a ser el mal, no? Margarida, un cop devorada, fa el senyal de la creu i el ventre del drac s'esparreca i ella en pot sortir com qui es treu un mono, no? Però hi ha històries simpàtiques, aquesta concretament de Santa de Santa Margarida, quan Jacob de Barats escriu la llegendària àurea a finals del segle XIII, ja diu que és una història bastant increïble. Ell mateix que n'escriu de l'alçada d'un campanar, eh? Però hi ha moltes intervencions d'animals, vehicles, per transmetre continguts de diferent mena. Per això estem tan acostumats a veure el sant acompanyat d'un atribut que sovint és un animal. A vegades no, eh? Sant Pere porta unes claus. Però molts altres sants porten animals com a atributs a través d'aquestes històries.
Marc, heu tingut molta feina a l'hora de preparar i de comissariar l'exposició?
Sí, home. Sempre, si vols fer una exposició amb una mica de rigor i amb una mica de contingut, sempre és molta feina. De fet, portàvem anys treballant-la. Era un projecte que ja havíem madurat quan va començar la pandèmia i que, per tant,
va quedar a mig.
Va quedar, llavors l'hauríem executat abans, oi? Però, per tant, portàvem temps madurant aquest projecte, sobretot, com deia la Judit Verdaguer, col·lega meva, que és qui va començar a treballar amb la idea. Hi ha una part que ens ha simplificat la qüestió, que era la voluntat de treballar amb fons propis. També amb la idea de veure fins on podíem arribar a fer relats sobre el món medieval. Aquest és un primer assaig de fer aquests relats atractius per un públic molt ampli, molt divers, pensem, a través de la nostra col·lecció. I hem vist amb aquest exemple que podem explicar moltes coses, eh? Amb les obres.
Que teniu al...
Exacte. Sí, de fet, la gràcia de fer una exposició amb obra d'art no és fer com l'esquema d'un llibre, d'una tesi doctoral, i mirar d'explicar tots i tots els aspectes, sinó explicar aquells que les obres poden explicar, que l'obra canti, que l'obra parli, no? I fins i tot amb aquesta limitació, que més que una limitació, diguem, és el llenguatge propi dels museus d'art, els museus d'art antic, que parlem amb les obres, oi? Ens adonem que podem explicar pràcticament tot, o moltes coses molt interessants, i que es poden explicar millor amb obres que no les explicaríem d'una altra manera. Per tant, sí, hi ha hagut molta feina, però és una feina apassionant, molt divertida, molt, molt interessant.
És una exposició, per tant, molt pedagògica, no? Per aprendre molt.
Sí, sempre mirem que amb les exposicions es puguin aprendre coses, no? Però aquesta sí que és veritat que ens ha permès construir una estructura amb la qual ens fa l'efecte, això quan tanquem veurem el públic, oi, com... Però ens fa l'efecte de que podem partir d'idees amb què algú pot venir a l'exposició, de coses que algú pot esperar a trobar a l'exposició, aquesta idea dels animals associats a Déu, no sé, l'anyell de Déu,
sí.
o el colom de l'Esperit Sant, oi? O de bèsties malignes, el drac, la serp, on vindrà amb aquestes idees, les hi trobarà a l'exposició, veurà les fonts, que són els bestiaris, d'on es treuen aquestes idees bàsiques, i potser algú que esperés que aquí s'acaba l'exposició perquè simplement parlem d'animals i el seu simbolisme, després veurà que comencem a parlar d'art, parlem de societat, parlem de contextos en què l'art s'interpreta d'una manera o d'una altra, parlem del bestiari festiu, i a nosaltres ens agrada pensar que sí, que es poden aprendre i descobrir moltes coses.
De fet, és el, no? Són els animals, el paper dels animals a la societat medieval, no? I amb tot el que això implica, no?
Sí.
Des del punt de vista religiós, des del punt de vista social.
Sí, exactament. Fixem-nos que l'exposició ja es titula... El títol és Bèsties, que és un títol simpàtic, però després diem els animals en l'art medieval del MEF. No diem ni tan sols els animals a l'edat mitjana, que és allò que deia, algú podria pensar que expliquem com era el gos a l'edat mitjana. Escolta, el gos a l'edat mitjana era com avui, oi? I els gats també, i els cavalls. Podríem fer algunes precisions molt precises, però els cavalls també. Expliquem els animals en l'art de l'edat mitjana, que és dir, en la cultura artística, la cultura visual, la part de la cultura medieval que es trasllada a través de les imatges. I com tu apuntaves ara, en aquest art de l'edat mitjana, entre els segles XI i XV o XVI, el component religiós és importantíssim en les col·leccions que conservem als nostres museus. El cristianisme amara la societat medieval, més que amarar-la, constitueix una base sobre la qual es construeix la societat medieval. Per tant, aquests conceptes vinculats al cristianisme es troben pertot. En l'àmbit de la representació social hi ha usos dels animals que, sense arribar a ser autònoms, no segueixen estrictament aquestes idees, diguem, de la teologia o de la homilètica o dels sermons, que ve a ser la versió popular de la teologia, però fan servir mecanismes semblants. I si no coneguéssim aquests mecanismes de la homilètica, segurament no entendríem com es presenten els animals en l'àmbit de la representació social, no? Però sí, aquest món del cristianisme hi és omnipresent.
De fet, no sé si potser algú ha pogut pensar el vincle, no?, de la religió amb els animals, no? que els animals estan molt presents a la religió.
Sí, de fet, amb la primera secció, que és aquella dels animals i l'art, una relació antiga, el que venim a dir és que moltes religions utilitzen els animals. No m'atreveixo a dir totes, perquè no hem fet un treball d'antropologia religiosa per estudiar totes les religions humanes, però ara les que puguem pensar, i sobretot si pensem en les de l'arc mediterrani, des del món egipci fins al món grecorromà, el món fenici, les cultures prehistòriques, des dels bisons d'Altamira fins a l'esfinx dels grecs i dels egipcis, a tot arreu hi ha animals, reals o fantàstics, híbrids, imaginats, dibuixats d'altres maneres. Però la cultura totèmica, pensem en les cultures de l'Amèrica del Nord, abans de l'arribada de les cultures occidentals, la gent projecta coses en els animals, coses personals, des de posar-te un nom el toro assegut, oi? Que et posa el xaman o que et fa una predicció sobre la teva vida a través del nom de l'animal que et posa, fins a grups socials que s'identifiquen amb animals, estats que s'identifiquen amb animals. Roma, dels diferents animals amb què funcionava la cultura romana, acaba adoptant les àligues com a símbol de les seves unitats militars. I els imperis, a partir d'aquí, l'àliga és un símbol freqüent al llarg de l'edat mitjana i fins al segle XX, oi? Per tant, hi ha això, grups socials, grups familiars, persones individuals, sistemes simbòlics, i entre aquests els sistemes religiosos. Els déus egipcis tenen cap d'animal. I les atribucions dels déus egipcis, com el xacal que acompanya els morts, fa servir el cap d'un animal que ronyaire. És a dir, hi ha molts fils que podem estirar aquí. I el religiós és un fil gruixut. Aquí.
Marc, crec que esteu fent visites guiades, també, no? De fet, ja fa unes quantes setmanes que l'exposició està en marxa.
Sí.
I que dura fins al 17 de desembre, oi?
Sí. Hi ha una visita dels comissaris cada mes, cada un dimecres de mes hi ha una visita que fem un dels dos comissaris, però després hi ha tota una oferta de visites guiades que es poden, als quals es pot accedir o que es poden contractar d'una manera molt àmplia. Jo recomano a tothom que vegi la pàgina web del museu, hi ha molta informació sobre l'exposició, hi ha una audioguia en quatre idiomes accessible a través dels dispositius mòbils, hi ha tots els textos en diferents formats per facilitar l'accessibilitat, i òbviament també hi ha tota la programació d'activitats, conferències, visites guiades. Hi ha una sala d'activitats didàctiques amb moltes activitats per la mainada, molt divertides, que estem veient que tenen una gran acceptació, un gran èxit, i per tant invitem a tothom a visitar l'exposició, no cal dir-ho, però a visitar la web per veure totes aquestes activitats. També
és una, com deies abans, Marc, és obert, és per tots els públics, no?
Sí, hi ha d'haver... Nosaltres...
No sé si hi ha una edat mínima per dir, per comprendre, per situar-te en el que estàs veient.
Jo tinc un nen de 5 anys i estic segur que el que veurà ell ara quan li dugui, doncs veurà les seves coses, però òbviament els textos de l'exposició estan pensades per nens potser una mica més grandets a partir d'aquí, les activitats didàctiques, però jo diria que el material que hi ha i el suport, el material, diguem, artístic que es veu a l'exposició, i per altra banda el material complementari, com tot aquest material a la sala didàctica i les activitats didàctiques, sí que permet un accés per a tots els públics, no? I si no, hi som els pares, oi, que ajudem en els... I si no, el personal de les activitats didàctiques del museu, que està formadíssim i que ho fa molt bé.
Heu teniu feedback de la gent que ha passat fins ara per l'exposició?
Comencem a tenir-ne, ja en diem, tenim, i ens fa l'efecte que l'acceptació és satisfactòria. El nombre de visitants, ara no el porto notat en detall, però el nombre de visitants ens fa pensar que té una bona acceptació. I qualitativament sí que et puc dir que, per exemple, quan entres a la sala didàctica, hi ha una de les activitats és composar el teu propi animal real o híbrid i acolorir-lo, i ja tenim una estesa de dibuixos de nens, i no tant nens, que han dibuixat el seu animal, que l'han acolorit, de diferents països, ara en recordo uns de britànics, per exemple. Per tant, jo crec que sí, estem contents perquè hi ha una bona acceptació d'aquesta exposició. Estem contents.
Doncs Marc, gràcies per haver-nos acompanyat, i des d'aquí, des del Paraules de Vida, animem la gent que tenen fins al 17 de desembre per anar-hi, entrar a la pàgina web del Museu d'Art Medieval de Vic, el Museu Episcopal, i des d'allà veure tota la informació i acostar-se fins allà.
Molt bé, moltes gràcies, us esperem a tots.
Paraules de Vida amb Emili Pacheco.
I tot seguit, com sempre, abans de marxar, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. El proper diumenge 22 d'octubre hi haurà les eleccions generals a l'Argentina, on es decidirà la nova càmera legislativa i el nou president. El passat mes d'agost ja va haver les eleccions primàries per veure quins són els candidats reals. El guanyador d'aquestes primàries va ser el candidat ultraliberal d'extrema dreta, Javier Milei, amb més del 30% dels vots. Alguns analistes han dit que aquest candidat populista, que ell mateix s'autoqualifica com a antisistema, és el que millor ha captat la insatisfacció i el malestar de la gent, sobretot pel que fa a l'economia. Milei, amb la seva coalició anomenada Avanza Libertad, també s'ha declarat en contra de l'avortament i considera el canvi climàtic com una farsa de les esquerres. Els altres dos candidats que competiran amb ell a les eleccions de l'octubre són l'exministre de la Seguretat de la Nació, Patricia Bullrich, amb un 17% dels vots, que sumats als altres candidats de la seva coalició, Juntos por el Cambio, ha quedat en segon lloc, amb més del 28%. La tercera coalició, la Unión por la Patria, que és la qui governa ara i que seria la continuadora del peronisme, l'encapçala el ministre de Finances, Sergio Massa, que ha aconseguit més del 27%, però és un dels seus pitjors resultats des del 2011. Us parlo d'aquest fet perquè el papa francès, tornant en l'avió des de Mongòlia fa pocs dies, en la roda de premsa als periodistes, els hi va avançar que estaven preparant un viatge apostòlic a l'Argentina, el seu primer retorn a la casa des de que va ser nomenat papa. Però sembla que la cosa es complica una mica, perquè Javier Milei, que és un economista ultraliberal que ha fet el salt des dels platós de televisió a la política, no és gens partidari del papa francès, ni per extensió dels jesuïtes. Per dues coses. La primera és perquè el papa francès, ni a l'Argentina ni a la resta del món, no representa els sectors més conservadors als quals Milei sí que vol arribar i és on podria obtenir més seguidors. I en segon lloc, com que el papa francès s'ha manifestat repetidament contra el neoliberalisme i el populisme, també li representa a Milei una clara confrontació. Per aquests dos motius, en diverses ocasions el candidat Milei s'ha referit al papa Francesc amb uns insults bastant descarats, anomenant-lo esquerrà fastigós, comunista, imbècil, que impulsa el comunisme i defensa la justícia social, o com a representant del maligne a la Terra. Entre les propostes del futur govern de Milei a l'Argentina hi ha el de reduir al màxim les estructures de l'Estat i la de suprimir els ministeris de salut, d'ensenyament i de treball. Aquesta situació és molt desagradable per molts cristians argentins i pels capellans en general, i sobretot pels capellans de les barriades populars de la capital, Buenos Aires. Per aquest motiu, la setmana passada més de 70 capellans es van aplegar per celebrar una missa comunitària a l'aire lliure per desaprovar els repetits insults del candidat ultradretà Javier Milei. Aquesta missa va ser presidida pel bisbe auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, i activament animada pel rector de la parròquia de la Mare de Déu de Caacupé, Lorenzo Toto de Bedia, que és el lloc que va acollir l'acte, al voltant de les seves parets blanques exteriors i sota una gran pancarta que deia «Solidarios con el Papa y los pobres», i seguida d'una crida popular que no parava de repetir «Toda la Iglesia se levanta», para decirle al papa que lo quiere. Tal i com hem dit, aquest esdeveniment va ser organitzat pels sacerdots dels barris populars de la ciutat de Buenos Aires i de la seva àrea metropolitana per expressar el seu més enèrgic rebuig a les agressions vulgars i els conceptes mentiders que Milei no para de llançar contra el papa. Així ho expressaven aquests més de 70 capellans de tot el país en un comunicat. Els organitzadors ja havien reconegut dies abans que és inusual que l'Església es pronunciï en contra de les crítiques contra el papa, però en aquest cas ho van fer perquè un s'acaba preguntant si algú que no es pot posar d'acord amb un altre que pensa diferentment sense escridassar-lo i insultar-lo pot suportar les tensions pròpies d'un càrrec públic. Durant la missa, un capellà, José María Pepe Di Paola, va dir que la justícia social parteix de l'Evangeli, és l'amor al pròxim, parteix d'una entesa del que significa la llibertat. I la llibertat no és fer només el que em convé a mi, sinó que és posar en exercici el que puc fer jo també pels altres. Quan l'Estat es posa de forma intel·ligent i present en un barri i actua amb les organitzacions del poble, llavors es pot transformar una realitat. Per tant, el Papa Francesc ho té difícil per tornar a l'Argentina. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Fa unes dècades, molt pocs podien permetre's fer vacances i gaudir d'uns dies de descans en paratges idíl·lics o viatjar a països exòtics en cerca d'aventura. La pràctica turística s'ha estès i el ventall de possibilitats és ampli. Gairebé podríem dir que hi ha un turisme per a cada butxaca. Tot i això, aquest estiu, moltes persones no han pogut anar de vacances. El turisme ens impulsa cada any a buscar estímuls lluny de casa nostra. L'activitat turística és un motor de desenvolupament econòmic de molts pobles. Aquest diumenge, l'església que peregrina a Espanya celebra la Jornada Mundial del Turisme, que aquest any, amb el lema Turisme i Inversions Verdes, advoca per un turisme sostenible i respectuós amb les persones i amb l'entorn. El turisme té diverses cares. Les seves llums i ombres són evidents, com ho són les llums i les ombres del món actual. L'Església no hi és aliena. Tanmateix, el turisme ens ofereix un univers d'oportunitats més enllà de la pura activitat econòmica. És una magnífica oportunitat per admirar la creació, compartir moments amb els nostres germans i per apropar-nos a Déu. Al llibre del Gènesi, el Senyor Déu va prendre l'home i el va posar al jardí de l'Edén perquè el conreés i el guardés. Déu ens ha confiat la missió de cuidar el nostre món i tractar-lo amb delicadesa i amor. Quan fem turisme, mai no hauríem d'oblidar aquesta missió. Podem gaudir i contemplar la bellesa de l'entorn que descobrim sent sempre agraïts i respectuosos amb aquest dot rebut. L'experiència turística és més intensa quan contemplem el paisatge, ens hi integrem i ens relacionem amb les persones, amb actitud humil i respectuosa. De vegades, descobrim realitats sorprenents i germans necessitats que ens commouen, realitats que qüestionen la nostra comoditat. Allunyar-se del que coneixem és obrir-se al que és nou i és una oportunitat d'aprendre, de conèixer altres cultures. Viatjar ens permet gaudir de l'hospitalitat, de la bondat de les persones i compartir altres maneres de viure. Un tracte humà i amable, mai no l'oblidem, com el més bell paisatge o un monument majestuós. La trobada amb el germà és una manera d'entrar en contacte amb Jesucrist. El turisme és una activitat que genera molta feina i permet viure moltes persones. Tot i això, és un dels sectors amb condicions de treball que no sempre respecten la dignitat dels treballadors. Llargues jornades laborals, sous baixos i molta pressió. Pensem-hi i planifiquem les vacances donant el nostre suport a aquelles entitats i iniciatives que ofereixen un bon servei i són honestes i responsables amb el personal contractat. Quan viatgem com a turistes, seleccionem llocs d'interès per visitar. A la llista de possibilitats sempre hi trobarem algun temple. Des de fa segles, els catòlics hem preservat el nostre patrimoni cultural que ajuda a comprendre la nostra història i espiritualitat. En aquest sentit, recentment, a la diòcesi de Barcelona s'ha posat en marxa la iniciativa Barcino Sacra Car, que permet als visitants fer un recorregut singular per aquest patrimoni. Benvolguts germans i germanes, demano al Senyor que el turisme sigui una oportunitat per al creixement personal, cultural i espiritual, que aquesta agradable experiència dignifiqui aquelles persones amb qui entrarem en contacte i ens faci sensibles a les seves necessitats.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.